Bona tarda, avui és dilluns, això torna a ser la bancada del programa de Ràdio Calella Televisió, que com cada dilluns us portem la informació esportiva que es desenvolupa a casa nostra. Bé, avui dilluns vull dedicar el programa d'una manera especial, sí, a la meva mare, que m'estarà escoltant, això, a mi madre que m'estarà escoltant. Bé, de fet, la meva mare m'escolta cada dilluns, però avui, malauradament, m'està escoltant des d'Urgències. Des d'Urgències, que ha entrat a 12:45 del matí i fa qüestió de 3/4 d'hora que ha entrat a rebre unes quantes horetes a Urgències i que encara li resten unes quantes horetes més. Bé, no té res important, això és cert, però vaja, sense aire condicionat a la sala d'estar, a la sala d'espera d'Urgències, tantes hores, una persona gran, ens hauríem de fer mirar tots plegats. Estefania Burgos, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs tot a tu?
Jo molt bé.
Com sempre et dic, no era una pregunta, era una afirmació.
No esperava menys.
Estàs molt moreneta, tu, aquest any. Escolta, però potser que treballem una mica,
No, aquest estiu, festa total. Sí que estic morena, he anat a la platja,
Home, ja m'imagino que sota a casa...
No, a casa també em poso, a la terrassa em poso,
també.
I al camp del meu pare també.
En el camp del teu pare?
Va, mentre li agafa la tomata, tomàquet...
És veritat que vas dir que el teu pare estava fet un autèntic...
Sí. Sí, ja portaré coses.
Ara
té melons, té de tot,
Sí?
Oh,
Té melons.
Sí.
Molt bé. Sí, a mi m'agraden molt els melons.
Té uns quants.
Molt bé. Escolta, una cosa, matem aquí. Avui un programa amb un invitat molt especial, que sempre l'escoltem des de molts quilòmetres de lluny, perquè avui el tenim aquí a l'estudi. Després desvetllarem qui és. Doncs res, si et sembla bé, comencem abans, però recordem una cosa.
Que ens poden tornar a escoltar demà a les 6 de la tarda.
Demà dimarts a les 6 de la tarda.
La banqueta amb Badó i Txar.
Doncs, com sempre, comencem amb el sumari del programa. Anem a saber quin és el contingut d'aquesta banqueta d'estiu.
Doncs el començarem amb futbol, que ahir el Club de Futbol Calella va disputar el dissabte, va disputar el seu primer partit de pretemporada contra el Malgrat. Seguirem en tenis taula, on s'ha disputat el cap de setmana l'Open Internacional Zona TT, i acabarem amb l'entrevista del convidat especial de l'Ander Mirambell.
Doncs avui tenim el pilot Skeleton Ander Mirambell amb nosaltres i conversarem, res, d'aquí una estoneta. Una entrevista que també podreu seguir a través de les nostres xarxes socials, a través del nostre Facebook. Doncs, com ho ha dit l'Estefania, aquest darrer cap de setmana, aquest dissabte, el Club de Futbol Calella ha iniciat... Bé, no anava a dir la pretemporada ja fa unes setmanes que ha començat a entrenar el primer equip del Club de Futbol Calella, però sí que ha jugat el seu primer partit amistós.
Empatar un gol en el primer partit de pretemporada que va enfrontar el Club de Futbol Calella contra el Malgrat, un conjunt de categoria superior. Els dos equips presentaven forces baixes i els nostres van jugar amb l'absència de 8 possibles titulars. Tot i aquestes circumstàncies, l'entrenador, en Jordi Cantano, s'ha mostrat satisfet, ja que ha pogut fer proves de sistemes per afrontar la Lliga.
El resultat és el de menys. En pretemporada el que hem buscat, l'objectiu és més agafar el tema de carregar minuts, agafar una mica més de ritme, que ens serveixi una mica per veure les proves, que hi havia diversos jugadors a prova. També estem molt contents perquè ens faltaven 7 o 8 jugadors molt importants de la plantilla que no hi han sigut i hem competit contra un equip que l'any que ve jugarà a segona catalana. I hem competit molt bé, hem tingut moltes ocasions i content pels nanos.
Aquest partit també ha de servir per definir la plantilla del primer equip calellenc. Ara mateix hi ha alguns jugadors que estan en prova i Cantano haurà de descartar-ne algú.
He arribat a la conclusió de que hi ha eines i que es pot treballar molt bé i que si els nanos compleixen i tenen aquestes ganes i competeixen així, jo crec que serà un any molt important per nosaltres i que podem fer coses bones.
Al finalitzar el partit s'ha celebrat al Passeig Manuel Puigbert la revella del Club de Futbol Calella amb una gran assistència.
Doncs a l'equip de Jordi Cantano, després d'aconseguir la Lliga la temporada passada i de pujar de categoria, que ha començat ja la seva pretemporada amb aquest empat contra un equip de categoria superior. El que deia l'Estefania, que aquesta mateixa setmana té previst el club fer els descartes de la plantilla del primer equip. I del futbol passem ara mateix a parlar de tenis taula. Una de les cites internacionals més importants que hi ha a l'estiu en aquest esport s'ha celebrat aquest cap de setmana a Calella.
Sí, aquest cap de setmana les instal·lacions del Club Tenis Taula Calella han estat l'escenari de la 12a edició de l'Open Internacional TT, amb una participació de més de 160 palistes. El campió a la prova Open masculina ha estat Norbert Tauler, que s'ha imposat a la final el campió de l'any passat, el belga Marc Clusset. A la prova femenina, la guanyadora ha estat Sara Van Vostraeten. Els campions en les altres categories han estat el belga Tom Clusset, que s'ha imposat a les categories Alavi infantil, Marc Miró, campió juvenil, Marc Clusset amb veterans, i al finalitzar l'Open es va celebrar l'espectacular torneig The Open, amb una participació de 50 jugadors, on es va imposar el callenc Adrià Mallorquí, que va vèncer a Josep Guaix a la final. Quim Mallorquí va valorar molt positivament aquests 12 anys de l'Open Internacional.
Són 12 anys de molta feina. Des del primer any ja era una competició i un campus que venia amb molt de nivell, un nivell molt alt a nivell europeu, i aquest nivell l'hem anat mantenint. Si mires el llistat dels campions de cada any, veuràs que són jugadors que estan a l'elit en els seus respectius països i a les seves edats. La veritat és que la sala, l'únic problema que hem tingut d'aquests anys és va ser que arran de les obres que es van fer de l'escola del Far, en lloc de posar els vestidors com hagués tocat per la part de fora, els van posar per la part de dintre, i això va fer que en lloc de posar tres línies de taules només en poguessin posar dues, i això és un inconvenient molt gran, no? Aquí crec que l'Ajuntament va fallar molt, perquè no hi hagués hagut cap problema per posar els vestidors fora de la sala, i hem perdut molta capacitat per portar bons jugadors. I jo crec que el turisme de qualitat de Calella és un turisme que interessa que sigui esportiu, sobretot, perquè és gent sana, gent que ve a consumir també, però que gent que fa una vida molt sana. I nosaltres tenim aquest tipus de turisme en temporada alta, i la veritat és que ens agradaria tenir-ne més, però no en podem tenir més perquè la sala ja no dona més per si.
Hem de dir que en aquesta edició ha estat la més internacional de totes, amb palistes arribats a Calella des de Portugal, Suïssa, Bèlgica, Alemanya, Dinamarca, Itàlia, Palestina, Mèxic, Canadà, Andorra i Anglaterra.
Molt bé, gràcies, Estefania. Ara el que podem fer és una petita pausa per la publicitat i tot seguit entrarem a l'apartat de l'entrevista amb el pilot de Skeleton, Lander Mirambell, que ja tenim aquí amb nosaltres.
Calella TV. Segueix-nos, participa i comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Molt bé, doncs continuem el programa La Banqueta. Recordem que ara mateix entrem dins l'apartat de l'entrevista, que ara tot seguit conversarem amb Lander Mirambell. Donem la benvinguda a la gent que ens esteu seguint a través del nostre Facebook. Sabeu que som els de La Banqueta, que ens podeu seguir també a través del 107.9 de l'FM. I ara sí, és moment de saludar Lander Mirambell. Lander, bona tarda, què tal?
Molt bé, molt content, bona tarda,
Badó. Bé, nosaltres molt contents de tenir-te aquí i no veure't a través d'una pantalla. Jo em pensava que tu eres de... No sé, de què estan fetes les pantalles? Anava a dir de vinil, no. De
plàstic, és igual.
Pensava que eres de plàstic i avui he pogut comprovar que no ets de plàstic.
Holograma, no? Seria el que es porta ara.
Exacte, seria. Pensava que eres un holograma, no? És de carn i ossos. Què tal?
Molt bé, content d'estar aquí. Estem molt bé, molta gent aquest any a Calella, doncs... vingut i costa aparcar.
Bé, això és un... Anem a dir, és un mite de Calella, però no, és cert. Escolta, Lander, ara estem a l'estiu, ja preparant la propera temporada, però ens n'anem una mica enrere, parlem una mica de la temporada anterior, que ja n'hem parlat durant l'any passat o durant el final d'aquest 2019, una temporada, aquesta darrera, potser... La pitjor era que ha deixat més mal sabor de boca per temes lesions i per temes d'aquesta temporada?
Sí, jo crec que sí, no ha sigut la temporada que esperàvem, i més després d'una temporada olímpica molt exigent, amb el tema de la meva mare i tot això. Crec que estàvem força bé, però just abans de marxar vaig patir una lesió que he arrossegat, i en comptes de parar doncs vaig aguantar, i encara ha sigut pitjor perquè encara estem acabant de sortir de la lesió. Per tant, ha sigut, a nivell de resultats, coses excepcionals, a nivell de velocitat punta, a nivell de pilotatge, molt bé. a nivell de resultat general, comptant la sortida i tot, doncs, bastant fluixeta. Tot i així, regalant mig segon a la sortida, em salva la temporada, em salva la Copa del Món, que era l'objectiu, i bueno, vam tenir a sobre mala sort al Mundial de Whistler amb un petit ensurt, que va rebre un petit cop al cap, i parlant amb els metges del CAR de Sant Cugat em van recomanar que no competís al Mundial, i bueno, ha sigut una temporada molt estranya, però sí que amb la part emocional, amb la part psicològica, amb la part personal hem crescut molt, i encara que els resultats és el que la gent potser veu al Twitter, a Instagram i a les xarxes socials, crec que a títol personal ha sigut una temporada molt positiva i amb moltes coses que m'emporto que sortiran en breu.
Dues parts ben diferenciades. Una, la lesió, diu que encara que te n'estàs en sortint, encara no estàs al 100%.
No, tot just ara comencem a sprintar, comencem a treballar ja a la gespa. A nivell de gimnàs hem guanyat força, hem guanyat massa muscular. Els percentatges de massa muscular són els millors que he tingut en els últims anys i amb més pes, per tant estem molt forts. Ara falta transformar-ho en velocitat, que és la part que hem patit més durant la temporada. Així que anem pel bon camí. Falta que aquest mes d'agost, que no viatjaré enlloc, que portava des del mes de març viatjant cada cap de setmana o pel màster o per feina, no he tingut un cap de setmana o una setmana sense viatge. Ara aquest mes d'agost podré dedicar al 100% a treballar la part de velocitat i intentar començar la temporada a tope, si el cos ho vol.
I el que tu deies, aprenentatge d'una mala temporada, què n'has après?
Uf, moltes coses. La primera, escoltar el teu cos, perquè quan alguna cosa no funciona no pots dir per collons tiro endavant, perquè l'acabes rebentant més, si em permets l'expressió. La segona, a nivell mental, que quan les coses van pitjor poden anar encara molt pitjor, i si penses que pot anar molt pitjor poden anar molt més, per tant has de treballar i has d'utilitzar els teus recursos per sortir d'aquestes dinàmiques, i jo crec que hem salvat la temporada bàsicament perquè mentalment hem sigut molt forts, lluitant contra un mateix i després contra els rivals. És a dir, crec que això ha sigut molt positiu. Conèixer altres mons mentals, com el tema de la hipnosis, que vam treballar i ha sigut una eina bastant interessant, i a nivell d'experiència general, fer moltes baixades, aprendre a saber que quan no pots doncs has de marcar-te altres objectius. Jo crec que hem madurat a base de cops aquest any.
Parlem una mica d'aquesta part mental, que també és interessant, a part de la física de l'esport. Hi ha una part mental que hi ha equips que estan introduint psicòlegs. Tu vas introduir el tema del, que no ets l'innovador, del tema de la hipnosi. Quins són el que fas per poder estar bé mentalment?
Bueno, jo intento treballar la ment cada any amb nous reptes, amb noves eines. Jo crec que un esportista, cada cop més, quan està al rendiment, les diferències són mínimes i el cos és el que et permet donar aquest salt de qualitat. Llavors, si tu vols ser mentalment millor que el teu rival, has de treballar de forma diferent i experimentar diferents eines. Podem parlar de temes emocionals, per conèixer a tu mateix, treball de la visualització, treball de la relaxació, treball de potser de l'empatia, d'entendre com funciona la competició des de la part més mental. I aquest any passat doncs vam treballar amb el tema de la hipnosis, que era una cosa que tenia en ment des de fa temps. Vam treballar amb un projecte quasi d'un any, i hi ha altres esportistes com el Tiger Woods i altres esportistes reconeguts que ho han treballat, i és una eina que en moments puntuals doncs l'he utilitzat i m'ha servit bastant.
Què et permet això? Concentrar-te més en la carrera, concentrar-te més en l'entrenament? Què et permet aquesta part?
La part mental és com si tornessis a la biblioteca i diguessis, tinc un problema, avui tinc un problema de no sé cuinar, vaig a buscar la secció de cuina i busco un llibre de receptes i vull menjar a la planxa, i aprens a cuinar a la planxa. Avui tinc un problema, no sé de números, no sé presentar la renta, vaig a la part de comptabilitat i agafes un llibre de comptabilitat i busques com presentar la renta. Doncs és una mica, el cap funciona així, a nivell mental. Cada setmana passen coses diferents, des de quedar-te tirat, fins que se t'espatlli el trineu, fins que el teu cos no respongui, fins tindre problemes de convivència amb l'entrenador. Llavors, quan més recursos i més eines tinguis per superar aquests moments, menys t'afectarà amb el rendiment. No és que hi hagi algú que et permeti ser més ràpid, no, sinó és que el teu dia a dia el sàpigues gestionar. I jo no crec en aquesta filosofia de, bueno, hi ha alguna cosa malament, me n'oblido. No t'oblides. El gestiones perquè t'influeixi de la menys manera possible, podríem dir, no? Doncs aquesta crec que és l'objectiu, que quan tu treballes mentalment és el que has d'aconseguir. Qualsevol esportista doncs té vida personal, té vida professional, té vida esportiva. Avui dia les xarxes socials pot ser també fins i tot un problema a nivell mental. Doncs quan més recursos tinguis, més capacitat per poder gestionar aquestes situacions.
Volia parlar de les xarxes socials, però abans m'ha semblat entendre quan t'he preguntat què n'havies après de la temporada, els problemes d'aquesta temporada, de què has après i s'ha millorat mentalment i que aviat es veuran. Què vol dir això?
Bueno, que jo sempre crec que quan has estat al Pou i quan les coses no han sortit bé, hi ha molta feina que ha quedat allà amagada. Aquest any hi ha un canvi de normativa molt important, el trineu per tots com a màxim serà de 120 quilos, canvia la filosofia de l'esport, és a dir, com si abans conduíssim amb cotxes petits, ara conduiríem amb cotxes grans, perquè la gent ho pugui entendre. I jo crec que quan vens d'una temporada tan dolenta que les coses no han sortit, sobretot a nivell de resultats, però has continuat treballant, els resultats acaben sortint tard o d'hora. Per tant, hi ha una feina feta que no s'ha vist i que ha de sortir. Jo crec que aquesta temporada que ve és molt propícia que es pugui veure aquesta feina.
Jo pensava que anaves a dir, trauré el segon llibre.
Ah, bueno, m'ho ha dit molta gent. Si alguna editorial està sentint i em vol fer una oferta, jo encantat d'escriure el segon llibre. Crec que seré un segon llibre... ho he pensat, i fins i tot tinc un petit guió que el vaig elaborar un dia i tindria un llibre molt, molt... Clar, és que són dos cicles olímpics més, són 8 anys, no només 4. Podria ser molt interessant.
Molt bé, doncs aquí queda dit. Tema de les xarxes socials. Tu ets un tio molt actiu en les xarxes socials, a més que treballes per la Lliga de Futbol Professional, on, a més, doncs, és una part molt important la teva feina, també a les xarxes socials. Deies, saber-les gestionar, compaginar-les amb l'entrenament, m'imagino, o si tens escrits de crítiques en allà també et poden influir, com ho tens?
Bueno, primer
tot... O no et critica ningú?
No, sí, critiques per tot arreu, és a dir, només per ser de l'Espanyol ja critiquen, eh?
Bueno, però, no, clar, no. Jo això no t'ho he criticat mai.
Ah,
el que sí que podem divergir a l'hora de parlar futbolísticament.
No, m'ho prenc amb molt humor, però sí que he viscut escenes...
Però ara sí que criticaré, home.
No, però cap problema, jo encantat. Mira, primer de tot, tinc un protocol que he creat amb el meu psicòleg i amb la meva gent de com utilitzar les xarxes socials. Intento evitar molt els temes personals, intento no parlar de política, intento no parlar de coses que a mi no m'aportin res o que la gent que m'estigui seguint, millor dit, no els hi aporti res perquè no és l'under en aquest sentit. Llavors, tens moments crítics. Quan el Piqué, per exemple, va fer aquelles declaracions que vaig sortir després de la Sexta, vaig sortir dels mitjans de comunicació, que ell sortia del programa de resistència doncs, parlant de l'Espanyol, tot jo vaig fer un comentari doncs, que a mi em va saber greu. No era un comentari ofensiu cap a Piqué, però sí que es va crear una bola, doncs, a aprendre a gestionar allò, perquè amb el tren que va sortir a les 7 del matí de Barcelona i vaig arribar a Madrid per fer el màster, en 3 hores doncs, m'esperaven 3 o 4 mitjans de comunicació, vaig entrar a Ràdio Marca i es va crear una bola brutal. Com vius allò? Pues has d'aprendre a gestionar i això pot passar doncs, quan estàs a fora competint i no surten bé els resultats, la gent et critica o surten molt bé i tens un dels principals problemes que per mi és l'ego, que és el gran enemic de tots els esportistes que no el pots alimentar, és a dir, doncs, bueno, gestionar totes aquestes coses a les xarxes socials per mi és la clau perquè no afecti amb la teva feina com a pilot d'esqueleton.
Avui estem parlant, estem conversant més pausadament amb l'Ander Mirambell, ja no només d'esport sinó una mica la seva vessant més personal, que per això també volíem portar aquí l'estiu per més tranquil·litat. Has dit de deixar els temes polítics a part. Va haver una època de la teva vida que sí que es va barrejar una mica el tema polític. Això et va perjudicant a tu?
Bueno, jo no ho vaig pretendre. A mi m'han preguntat què era competir per la selecció espanyola i jo vaig dir que era feliç competint per la selecció espanyola i això es va convertir en una eina doble fil per alguns mitjans de comunicació i per alguns polítics, però en cap moment tinc un carnet polític, en cap moment sóc de cap partit polític, sinó crec que el sistema polític hauria de canviar totalment perquè bueno, estem veient que avui no tenim govern i això no podria ser... No, és que no em cap al cap, és a dir, si no tenim govern no hauríem de cobrar els polítics, per exemple, no? I jo crec que, per exemple, les llistes tindrien que ser obertes, potser hauríem de fer-ho a primera i segona ronda com fan a França. Bueno, veig les coses diferents, però en cap moment crec que utilitzar les xarxes socials doncs, per plantejar un tema polític i la gent, doncs, quan està cremada o excitada o vol desfogar-se, doncs utilitzen qualsevol interpretació que et fan d'alguna pregunta a un periodista i es creen aquestes allauts de Twitter o Instagram, etcètera, etcètera. L'altre dia parlant amb la Sor Lucía també li passa molt sovint i al final doncs...
Aquest també rep, eh?
Sí, bueno, però ella li agrada entrar al fang i parla més que jo en aquest sentit, però bueno, és una altra forma de portar les xarxes socials, de guanyar seguidors, de tenir presència i jo mai he cregut amb la polèmica com fan molts periodistes o fan youtubers o influencers buscar polèmica per créixer perquè no és la meva forma. Faixo tenir 5, 6, 8, 10 mil seguidors però que pugui interactuar i hi hagi bon rotllo que no el morbo de la polèmica.
Em referia més aviat quan tu vas a ser un dels protagonistes d'un manifest.
Sí.
Aquí, t'arrepenteixes d'haver entrat en aquest tipus de Perquè al final tot es pot interpretar políticament.
Bueno, és que per mi, jo no vaig anar a representar un partit polític i m'han de venir, hòstia, necessitem un esportista català que comparteixi amb la selecció espanyola. Ho voldries fer? Sí, m'ha passat un manifest que no tenia res a veure amb el que havia parlat prèviament. Vaig posar la condició que el canviaria, que el faria amb les tres llengües que faig servir habitualment, que és el català, el castellà i l'anglès, uh-huh. I en cap moment era un manifest polític, era un manifest per mi esportiu. I no és que m'arrepenteixi, sí que és un acte que ha tingut moltes conseqüències, sobretot negatives, però bueno, és una experiència més. És a dir, després de parlar davant de 70.000, 80.000 persones, no sé quanta gent hi havia, 60.000, estàs preparat per qualsevol cosa. Pots fer conferències davant d'empreses de 200 empresaris, com pots parlar per la televisió americana, i bueno, va ser una experiència més.
I per la banqueta.
Per la banqueta. Mira, avui parlava amb una persona molt important del Barça, molt important, i em diu, André, hem d'anar a sopar avui dilluns. Dic, no, vaig a la banqueta. Com a la banqueta? A Calella. I jo diguis que no hi ha ràdio gran o petita, totes tenen una màgia. Diu, André, m'agrada que pensis així, ja quedem un altre dia per dinar.
Veus com era bona persona, tot i ser del Barça?
No puc dir el nom.
Ja m'ho diràs després. Escolta'm, seguim ara ja més a la vessant esportiva. Estem al 2019-2020. Ja deies, vull començar a preparar la velocitat. Aquest estiu començar a entrenar fort. Com ho tenim tot plegat de cares a la propera temporada?
Bueno, jo crec que anem per bon camí. Estem acabant la part de rehabilitació. Jo crec que deuen quedar un parell de setmanes, però sí que hi ha hagut una evolució de fa 15 dies que encara no podia córrer per la gespa. Bueno, treballar bé amb la bicicleta i vaig fer 35 quilòmetres amb BTT, amb dues hores. Al gimnàs estem movent molts quilos. Ens falta poder esprintar amb el trineu gros de 40-50 quilos, ja el podem moure amb tartan. Ara ens falta doncs, poder fer rectes de 50-60 metres esprintant a tope. O sigui que jo crec que estem a la part final.
Uh-huh. T'agrada aquest canvi de normativa que tu ens has comentat abans?
Sí, jo crec que és més just, perquè, per exemple, hi havia el pilot d'Ucrània que pesa uns 105 quilos, jo peso 83, els dos portem un trineu de 33, per tant, el meu s'anava cap a 115 quilos, i ell doncs, portava un trineu i el seu pilot, el pilot, de 130 quilos. És a dir, que hi ha una diferència de...
Això vol dir que fa més velocitat, perquè la gent ens entengui. Com
sí,
més
sí.
Pes, més velocitat.
I sortim més o menys igual, per tant, l'acceleració que ell tenia era injusta. Ara això s'igualarà més i, per tant, crec que podem veure un esport una mica diferent o més igualat, que és l'objectiu de la normativa.
Jo sé, això ho sé, perquè una vegada vaig anar amb uns famosos d'això, tobogans d'aigua, i baixava amb uns amics meus, i jo arribava sempre el primer.
Ai, pensava que diries l'últim.
No, el primer.
Més pesats els teus
sí,
amics.
Clar, no, jo, si és per pes, baixes més ràpid.
Sí, però igual eren més pesats els teus amics.
No, jo. Ara m'he primat una mica, però a la meva època de tobogans, doncs baixava molt ràpid jo. En fi, seguim. Objectius per aquesta temporada? Trobar-te bé tu mateix?
Sí, tornar a competir, ser competitiu, el primer de tot. Ajudar amb el nou projecte dels nous esportistes, que aquesta és una part que m'obliga a renunciar a algunes carreres per poder estar d'entrenador i de director esportiu amb ells. I agafar ritme. Hem de tenir en compte que l'objectiu són els Jocs Olímpics del 2022 i hem d'anar agafant el ritme de cara als propers Jocs. Tinc 36 anys, hem de gestionar el cos, hem d'escoltar-lo molt bé, no hem de fer el burro com hem fet la temporada passada. Per tant, hem de fer bones carreres, les poques que fem, i gaudir del trineu, perquè mai saps quan serà l'última temporada, perquè el cos, m'he donat compte que si no el cuides i no el mimes, i mira que ho faig molt, doncs un dia et pot deixar tirat i pot ser l'última, no? Així que hem d'intentar gaudir pel que pugui passar i sempre amb la ment de gestionar l'esforç de cara a les properes tres temporades.
No desvetllarem la seva edat, si la vol desvetllar la
desvetllarà. No, ja ho he dit, 36, no passa res.
Però tu sempre ens has dit que els pilots bons o que competitius i que han guanyat medalles són gent gran, tocant els 40. Els,
bueno, ara menys 34-35, ara ja estic jo dels
veterans. Ara ja estàs aquí.
Ara ja estic creuant, m'estic passant a la banda del Juràssic. Però sí que és veritat que els... em sembla que vaig mirar l'altre dia, sóc el quart pilot amb més carreres o, de la història que hi ha actualment. I està el Martin Dukurs, que és el millor del món, està el Tretiakov, que és un dels millors del món, hi havia un altre, que no recordo qui és, i després ja anava jo. Per tant, el Thomas, el germà del Martin Dukurs. És a dir, que són els que estan davant. Tot i així, la gent que puja de baix són molt forts, empenya més ràpids i amb els circuits curts ells tenen avantatge. Per tant, segurament farem carreres amb circuits difícils i les dels circuits curts intentarem suplir amb altres carreres.
Uh-huh. El teu objectiu és un nou cicle olímpic?
Aquest és l'objectiu, el meu somni, o objectiu, digue-li com vulguis, és intentar anar als propers Jocs Olímpics, no sol, sinó acompanyat amb alguna de les noies que estem treballant.
Uh-huh. Parlem d'aquestes noies i crec que algun noi també.
Sí, l'Adrián.
L'Adrián, que esteu treballant com a l'estil d'Objetivo 92, que tots, tots sou molt joves vosaltres, però en aquella època doncs, es va fer això, una pedrera, per l'any 92 arribar a tenir unes bones seleccions a les Olimpiades de Barcelona. Com està aquest tema? Suposo que és un esport desconegut, inclús per ells mateixos, perquè per molt que ho hagin vist per la tele, a casa seva m'imagino que no feien esqueleton. Un cop es troben en el món de l'esqueleton, hi ha una part, m'imagino, que dura, i no sé si els ha sorprès o els ha acollonido una mica.
Bueno, ja, el procés va ser 110 persones que van presentar la seva candidatura, ens vam quedar amb els 11 millors currículums, vam anar al Car de Sant Cugat i vam fer dues tirades o dos viatges, una a Innsbruck i l'altra a Sant Moritz, i ens vam quedar amb la Paula, amb la Clàudia i amb l'Adrián. Dintre d'aquest procés hi ha hagut algun esportista doncs, que ha passat por o que no s'ha acollonit, com dius tu, i ho ha deixat. Mm-hmm. Però aquests tres són autèntics valents i els hi hem vist potencial per poder lluitar per anar als Jocs Olímpics. Tant l'Adrián, que en el cas dels nois és molt més difícil anar als Jocs Olímpics que en el cas de les noies, tenen potencial per anar. Ara bé, en una setmana no és el mateix que el que farem aquest any, doncs la federació ha invertit molts diners, o bastants més diners, per mi ja són molts comparat amb el que vaig començar jo, per poder estar a Alemanya, als Estats Units, fer diverses carreres, és a dir, que a final d'any podríem fer una bona reflexió de si realment poden estar els propers Jocs Olímpics. Jo he fet un simulacre, he fet diverses teories o estratègies i tenen potencial les noies i l'Adrián d'estar als propers Jocs Olímpics i fan resultats en concret. Veurem si s'adapten al gel, si es troben còmodes, si passen por, no passen por, si s'adapten al trineu, si entenen el que és baixar a 140 km per hora.
No ho han fet encara, això.
Aquestes velocitats no, han baixat a 120 en un circuit que potser no és tan difícil com en altres. Al final, la clau per anar als Jocs Olímpics és la regularitat en tots els circuits i entendre el que succeeix. Podríem parlar, no sé, la sortida de la Paula és molt bona, el talent de la Clàudia amb el pilotatge és algo innat, l'Adrián té una actitud i una professionalitat brutal i cada cop que cau es torna a aixecar. És a dir, que cadascú té una de les habilitats. Si pogués fusionar els tres, tindríem un possible medallista olímpic, però no cal, perquè cadascú té el seu estil, el seu encant, i jo crec que treballant podrien aconseguir anar als Jocs Olímpics. Jo és que els hi veig molt potencial.
Això vol dir que no viatjarà sol aquest any?
No, això està bé, és a dir, bueno, m'haig d'adaptar també, perquè haig de conviure amb ells, has d'agafar un rol d'entrenador esportista que no sé com s'ha de fer. Estem treballant també amb el psicòleg perquè em doni eines per poder ser un bon entrenador i ser esportista a la vegada. Bueno, és un repte en molts sentits.
Molt bé, doncs, escolta'm, no sé si ho saps, però ja t'ho dic jo ara. A la banqueta d'estiu, en aquest apartat de l'entrevista, sempre tenim l'apartat de l'Estefania Burgos i sempre sona una música diferent. En aquest cas, ella ens ha triat aquesta de Leiva i el moment, anava a dir, de fer entrar a l'estudi no, perquè he estat present aquí a l'estudi, l'Estefania. Estefania!
Ja estic aquí.
L'Ander, tot teu.
Sí, hola, Ander.
Què tal? Molt
quina
bé.
Sorpresa,
bon, bon fitxatge, Badó. Ha estat fent molta ràdio per tota Catalunya, eh? És a dir, ha estat una estrella aquí.
Sí, sí.
Bueno, espereu, que encara no ha acabat l'any.
Poca broma.
Què tal, Ander?
Molt bé, molt bé.
Va, comencem, eh? Tu sempre viatges moltíssim, no? És com el nostre Willy Fogg particular.
Pam.
Llavors, què és el que sempre portes de peça de roba o d'objecte a la maleta?
La bandera de l'Espanyol, calçotets nous per si es trenca el traje i dos o tres parells de Múnich.
Per si es trenca el traje o per si tens alguna...
No, es trenca el traje. Pensa que jo he anat dues vegades al quiròfan quan baixava amb trineu i vas amb el traje ple de sang o trencat. Llavors, imagina que aquell dia portes els calçotets foradats.
No crec que es fixin, eh? Sí?
Per si de cas.
No, però són detalls que són importants. Sempre que vagi a l'hospital, anar net i polit.
Sí. Clar, això és veritat. La meva mare em deia no sortis de casa sense les calces
sempre,
netes.
Sempre net.
Molt bé, sí, molt bé.
Estem d'acord amb l'Ander.
Seguim. T'agrada molt la màgia.
Sí.
I a més has estat en algun programa de màgia, també.
Sí, vaig fer un càsting que no em van agafar pel programa que feien a Televisió Espanyola, que es deia Pura Màgia, però va ser una experiència bastant divertida.
No et van agafar?
No, em vaig quedar a la part final i la temporada següent em van trucar per si volia entrar ja directament, però és que no he practicat. Si no practiques, no...
Ahir t'anava a demanar que em fessis un truc de màgia.
No porto res aquí.
No, és broma. Un altre
podia
dia.
Podia fer aparèixer el flan, però encara no tinc la termòmica.
El flan.
No. Però mira, si poguessis utilitzar la màgia per preguntar-li alguna cosa, per saber alguna cosa del futur, què li diries? Què voldries saber?
Uf. Sí, seria feliç l'últim dia de la meva vida.
Sí?
Sí, perquè jo crec que tenim la sort de viure una vida que pot ser de 30, 40, 50, 60, 80, 100 anys i el més important d'aquesta vida no és tot el que facis, sinó com acabes de viure-la.
Acabar el dia amb un somriure.
Sí, si cada dia acabo amb un somriure, no cal que m'aixequi l'endemà. Crec que és una de les coses que sí que m'agradaria saber.
Que profundo, eh?
Sí, bueno, sí, no sé. Avui m'aniré a dormir i procuraré no riure.
No, m'ha sortit així, no sé, igual és perquè vinc molt treballant la ment i el tema personal, però jo crec que...
Fas meditació?
Sí, intento fer una mica de meditació abans d'anar a dormir, a veure si he fet els deures del dia, però a vegades em quedo dormit quan ho faig, també ho reconec.
Vale, i doncs canviem. I el més vergonyós que has fet?
Uf, el més vergonyós, bueno...
Que t'han enxampat fent?
Ara no es pot explicar, però sí que amb algun...
Bueno, fes un símil.
No, es poden explicar dos que es poden explicar. Una amb un lavabo que es va atascar i va sortir l'aigua del lavabo perquè vaig anar a agafar una trucada d'un mitjà de comunicació i sortia per la porta i els veïns de l'hotel de baix estaven flipant que hi ha aigua. Ara, Júlia, l'entrevista va durar mitja hora, doncs clar, l'anaves reixant així com si fos una font i vas dir amb bon pollastre en un hotel dels Estats Units.
Això ho vas explicar en el llibre o no?
Sí, crec que està en el llibre. I després una altra, per Halloween, bueno, vam comprar una màscara i espantàvem a gent i quasi ve la policia. Que no vull explicar molt, però aquells temps...
T'imagines el titular? Deportista espanyol detenido?
Por Halloween. Por llevar una màscara d'Skeleton.
Total, portava
una... La màscara de He-Man, la d'Skeleton, portava. Sí, sí. La vam liar molt aquell dia.
Anava a dir que només portava una goma. No, era broma.
Bueno, aquesta... Aquesta ve molt bona.
Si no ve mai, ja no vindrà.
No, no hi ha problema.
A tu t'agrada utilitzar molt els sentits, els cinc sentits.
O els sis.
Bueno, sis... Quin és el sisè?
La capacitat d'avançar-te el que va passar.
Bueno, ens quedem amb el cinc.
No la liguis, no la liguis, no la liguis.
Però has de... Quin dels cinc, un d'ells, no podries viure?
Uf, jo crec que la mirada. La mirada diu molt de la persona que tens davant, diu molt del que pot passar. Sense veure no podria baixar amb trineu. Jo crec que la mirada.
Està super romàntic, és veritat, això de soy un deportista
romàntico,
eh? Bueno,
és que m'han posat una cançó que igual hauries de canviar, hauria de posar Oasis o Imagine Dragons.
És que Imagine Dragons sempre la poso.
M'han dit, a l'Ander li agrada Imagine Dragons, però ostres, ja el tocadiscos està ratllat ja de la Imagine Dragons en aquesta casa.
Sempre ho poso, l'Imagine Dragons.
Vaig descobrir ahir Ed Sheeran veient la pel·lícula de Yesterday.
No l'havies escoltat mai?
Bueno, ja
veureu. Estàs humillat, el sistema.
Perdoneu, jo no l'he sentit.
Perfect.
O potser sí, però ara no he caigut.
No, Jordi, posa-la.
No la li en el Jordi ara, pobret.
Vale, què és el que et posa més nerviós?
No ho sé, la teva entrevista.
El què?
La teva entrevista.
No!
No ho sé, més nerviós. Jo crec que els exàmens no m'agraden gens. És a dir,
del màster?
No, el màster no, ha anat superbé, treu molt bones notes. Jo crec que quan estàs estudiant a la universitat, l'estrès d'intentar acabar i tot això... No, però no hi ha algú que em posi nerviós. Potser anar a veure l'Espanyol i no poder fer res. Això també ho passo malament. És a dir, estar a la grada i no poder saltar el camp i rematar és un dels moments que ho passo malament. Sí, no m'agrada estar al palco perquè no em puc moure, no puc cridar, no em puc aixecar, no puc picar... Bueno,
què és picar?
Va amb les mans o picar la cadira, és a dir...
I això no m'he collonit perquè sempre diu el dia que vulguis anem a veure l'Espanyol junts.
Sí, perquè m'atosti. A més, som 10 socis familiars, tots som de la família, pots venir i t'integrem així.
Ah, gràcies, per convidar. Gràcies.
Tu tens altres invitacions que no puc superar.
Tu ja hi vas.
No, sí que puc superar, però clar, si no me conviden...
Clar, me la trobo un dia allà i no em saluda. Jo no la vaig
fer. No, vas fer, Estefania.
Però, a
veure...
Estava fent cua i m'envia un missatge. T'he vist a la cua. Dic, vale, doncs jo no t'he vist, ja em podia haver saludat.
No, perquè ja estava amb gent i digo, ja, no sé... No era moment.
Mare de Déu.
No era moment.
A més, estava amb un polític. Bueno, no puc dir res, però m'hagués anat bé que m'interrompessin. Estava fotent una xapa. Ja està.
L'altre dia no ens vam veure.
No, perquè no vas fer la ruta prèvia de l'Espanyol. Vas anar directament a la teva cadira.
No, vaig fer la ruta, però tu estaves en altra ruta.
Però si éreu 30 persones al camp i no us vau veure.
No ens vam veure, no.
Bueno, 35.
No coneix la ruta autèntica als pericurs que anem cada diumenge.
No vaig anar. Vale, canviem de tema. Suposo que estàs molt ocupat, mai tens temps de res, llavors...
Això és un zasca, no?
Pim-pam-pum!
No, jo...
Això és molt bona casa, també, però sí, sí.
Pim-pam-pum!
Això tens raó, tens raó.
Te descarregues alguna app per lligar? Rollo Badu, Lobo...
No, primer no hi crec, perquè si hem d'utilitzar una aplicació és que algú va malament a la vida social. I segon, sent una persona que et coneix força gent, no em molaria gens que em vegués la gent per les aplicacions aquestes. I continuo creient que prenent una cervesa en un bar, tot això, és que sempre pots conèixer gent.
La mirada.
La mirada.
I com em faries riure?
Com em faria riure? No sé explicar els
colis.
Ja està rient. No, parlant de l'Espanyol, t'has rigut abans. És a dir...
Ara no m'estic rient.
Hòstia, això ho porto malament. Màgia sí, però fer riure la gent... O et surt o no et surt.
Això és cert.
Vale, vale, ara t'anava a dir com intentaria seduir-me, però no. És broma. Uf,
seduir una persona... és un tema de feeling. No, si vols forçar molt, no surt. I si ets un descuidat, possiblement tampoc. Per tant, has de mostrar interès. Jo sempre dic que una de les coses que he pres al màster de direcció de futbol és que has de saber parlar, però sobretot saber escoltar. Aquells directors de futbol que saben escoltar són els que moltes vegades treuen més rendiment de les negociacions i altres coses. Per tant,
hi ha moltes coses, en una entrevista mateix, si no escoltes, vas fer les preguntes i no vas enlloc.
Jo crec que aquí
no expliques res.
És una de les claus que no prenem atenció a la nostra vida, saber escoltar. Per tant, per seduir, m'agradaria saber escoltar molt millor, per poder seduir millor.
I saps cuinar?
Sí.
I si tu fossis un menjar, quin menjar series?
Ha de ser un primer plat, un segon plat, un postre. Què has de fer?
No val dir flan, eh?
No, anava a dir flan, però bueno, jo de primer un penne de rabiata.
No, però què series tu com a menjar, eh?
Bueno, t'ho dic, el primer plat seria un penne de rabiata perquè tens un punt picant i la pasta italiana bona té gust. De segon, un steak tartar, perquè els amants de la carn gaudim molt de l'steak tartar. I de postre, doncs, el flan, perquè té un punt de caramel dolç, més el gust de l'ou, etcètera, etcètera.
Molt bé, no m'agrada res.
M'ha entrat una gana, a mi m'ha entrat una gana que flipes.
Vale, ara, abans de tot, fa una estoneta he estat amb uns nens que te volen preguntar unes coses.
Amb uns nens?
Uns nens,
sí. Has anat al col·le?
Has anat al col·le, sí.
Has anat al col·le.
I hem preguntat, qui coneix l'Ander Mirambell?
Ui, quina por.
Ja han sortit, bueno, ha sortit diverses gent, però hem triat aquest parell.
Sí, aquest parell, el que més m'agrada que has dit això. Jo, en un report que vas fer al primer de la Liga, quan li vas preguntar a una... ¿Sabes lo que es el esqueleto?
Sí.
El conjunto de huesos, és que... És lo más, és lo más.
Pues hem preparat un programa que no puc explicar molt quan sortirà, però va del mateix estil i riuràs molt. Et farà riure el programa.
Doncs ara riuràs tu amb els nens.
Ui, quina por.
Escoltem primer el Gerard.
El Gerard
primer.
Vinga, el Gerard, a veure què diu el Gerard.
Hola, Ander. Em dic Gerard i he vist els teus vídeos i et vull fer dues preguntes. M'han dit que tu t'agrada molt el bàsquet i et volia preguntar qual és el teu jugador preferit del bàsquetbol. I l'altra pregunta és com vas aprendre a ser tan bo a l'esqueleton. Adeu.
Un crac, el Gerard.
Em dic Arnau.
Doncs,
ara parla. Sí.
Després
l'Arnau.
La pregunta.
Primer doncs, Gerard.
La primera del bàsquet, quan era...
És que juga a bàsquet.
Ja era de la Salle, ja l'he vist.
L'hem vist la samarreta.
No, juga a la Salle.
Ah, la samarreta no era la bona, llavors.
No.
Pues a la Salle per la mos, eh?
No, ell juga al Pineda, ara.
Vale, doncs el crac del Pineda, a veure si el veiem algun dia. Doncs quan era petit el Xixi Creus m'agradava molt i ara actualment he tingut la sort de conviure molt o cert temps amb el Ricky Rubio i també conec el Pau Gasol i llavors m'agrada molt fora del terreny de joc o del camp de bàsquet aquestes dues figures perquè crec que són models exemplars de com haurien de ser esportistes professionals. Dintre el terreny de, o dintre el pavelló de bàsquet o del camp de bàsquet, no sé, depèn de la posició, no? Però em quedo amb el Riqui i amb el Pau perquè per mi són exemples de com ha de ser un esportista.
Home, no són dolents,
no,
eh?
No.
Del
més, montón, del montón.
A banda de la part personal, que tu coneixes bé.
Sí, no, i després com gestiono la temporada, molts partits, la pressió, les xarxes socials utilitzen diferent, l'experiència d'un, la forma de l'altre. Bueno, arribar a la NBA em sent tan jove del Riqui i el Pau ser el primer en obrir el camí. Són models molt diferents, però que crec que cada un de nosaltres, els esportistes, haurien d'aprendre.
I la segona pregunta, com has arribat a ser tan bon pilot d'esqueleton?
Encara queda ser una mica més bo. Il·lusió, ganes, treball... Jo crec que quan un fa el que li agrada és bastant menys difícil aconseguir els objectius. Per tant, bueno, i moltes caigudes i algunes dites al quiròfan.
I ara, doncs, després del Gerard, escoltem a l'Arnau.
Hola, Ander. Em dic Arnau i te voldria fer dues preguntes. La primera és... Quin era el teu rival més difícil de superar, o sigui, que vols superar a l'esqueleton? I la segona, que m'han dit que ets molt amic del Ricky Rubio i si us desafiem, el meu amic Gerard i jo a fer un dos contra dos.
Que trempats, eh?
Ja surten amb energia i
sí.
Amb ganes de llançar-la. Doncs per la segona part, el 2 contra 2, jo convido que faci un tuit i a veure si ens respon per Twitter. Li podem ara gastar la selecció espanyola. Sí, mirem una convocatòria.
Fiqueu el Riqui i amb ell.
I, sí, i fem un 1 contra 1, jo amb el Gerard o amb l'Arnau i el Riqui amb l'altre, a veure si hi ha sort. I la resposta, la primera, era la de...
Qui vol superar?
Ah, qui vol superar? Sempre he tingut pilots bons del meu nivell, des del Patrick Shannon, el nano de Nova Zelanda, l'Anze Setina d'Eslovàquia, bueno, Eslovènia, però després de tants anys jo crec que el principal rival sóc jo mateix. És a dir, és un esport que tu baixes sol, per tant no tens ningú al costat amb qui hagis de competir. Si tu fas bé les coses i acabes al 10, has d'estar content. Si fas malament les coses i quedes segon, has d'estar enfadat. Per tant, sempre he tingut rivalitat amb alguns i et piques amb alguns, però crec que avui dia el màxim rival és un mateix.
Tu i la teva ment.
No només la ment, sinó el trineu, adaptar-te al gel, saber què fan els demés i que tu puguis fer millor. I clar, un dels sempre els objectius que he tingut és mai vull quedar l'últim. És a dir, intento sempre, com a mínim, el mínim, el 5, és no quedar l'últim. I a partir de llavors, lluitar pel notable, excel·lent, que moltes vegades és un top 20, un top 15, un top 10. És a dir, donar el màxim que tens. Aquest últim any amb la lesió, regalava mig segon, doncs l'objectiu era marcar la velocitat punta més alta de tots els participants. I si quedava el cinquè, genial. I si era el vuitè, també. Però el pilotatge tenia que ser perfecte. I aquest era el meu rival, el pilotatge.
Doncs ara, jo sempre li demano un repte a tot qui ve al programa, i el repte teu serà que m'aportis a fer una baixada. Acceptes?
Sí, però ha de ser gel, pot ser el waterwall, pot
ser... No, ha de ser gel, ha de ser... No, waterwall no.
Home, una baixada allà també serveix, et triem de cap i a veure qui arriba abans.
No, el gel.
Bueno, haurem de muntar algú, Badó, tu també et vens o no?
Jo el fotré.
I qui fa el programa de ràdio?
Jo em quedo aquí i, si tot cas, me passeu el vídeo i la retransmetro a la baixada.
No, ho poseu els dos allà a Àustria, a algun lloc, podem muntar algú. I si no, sobre neu, també es podria fer alguna
cosa. Vinga.
Ens emportem els peques a l'hivern i anem a fer alguna cosa sobre la neu.
Ho mirem.
Vale.
S'ha de ser creatiu i buscar solucions.
Ja, però ja m'estàs esquivant, eh?
No podem anar a Sant Moritz perquè no hi ha pressupost, doncs anem a la Molina i agafem uns trineus i fem unes baixades allà, un pic allà.
Però és veritat.
Jo no vull ensenyar el meu genoll perquè l'última vegada que vaig anar a la neu tinc una cremallera de nassos, però si vaig amb l'Ander estic totalment confiat.
No, però amb un trineu i la família portes tots i,
vinga,
i fem unes carreres.
Fet, que el nano no ha vist la neu encara.
Veus?
Sí, senyor. Molt bé, Ander, escolta, m'ha estat un plaer tenir-te avui aquí amb nosaltres. Espero que t'ho hagis passat també com nosaltres, comentant... Doncs vaja, hem fet una entrevista una mica parlant també d'una vessant no tan esportiva. Desitjar-te moltíssima sort i esperant els teus whatsapps de crònica cada dilluns aquí per parlar-ne, evidentment, a la banqueta. Moltíssimes gràcies, Ander.
Un plaer, gràcies, Badó, gràcies, Estefania. Sort amb la carrera de periodista i a tope, pel següent repte i... Bon estiu a Calella.
Igualment, Ander. Nosaltres, a la gent que ens està seguint a través del Facebook, ens acomiadem i seguim el programa a través del 107.9 de l'FM. Però abans, el que deia aquell, uns savis consells publicitaris.
Comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
Doncs després d'escoltar l'Ander Mirambell, interessant entrevista, Estefania?
Sí.
El que ens ha explicat l'Ander avui.
És que ja que el tenim una vegada a l'any, hem d'aprofitar, no?
En directe.
En directe.
De carn i ossos. Perquè...
Sí, perquè la resta és...
Som dels pocs que el seguim a tot el món des dels seus inicis, des de que baixava amb aquell ratllador de formatge a sota els peus. En fi, que nosaltres el que fem ara és acomiadar-nos i dilluns vinent tornem amb més banqueta d'estiu.
Però,
si voleu...
Ens poden tornar a escoltar demà, dimarts a les 6 de la tarda.
Doncs ja ho sabeu, fins al proper dilluns. Adéu-siau, que vagi molt bé.